L'any del retorn a Primera Federació ha començat amb millors sensacions que resultat.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Estrenem temporada aquí a l'Hotel Suís i crec que tots coincidim en l'aprovat amb bona nota del Sabadell en la seva estrena. Traient 20 minutets de la primera meitat, en línies generals va fer mèrits de sobres l'equip de Ferran Costa per endur-se la victòria contra tot un eldense acabat de descendir des del futbol professional. El regust per això és agradós, perquè s'allarga un any més la ratxa de 13 temporades ja sense començar la Lliga guanyant, i el puntet té regust a poc. Una jornada 1 que ha sonat a continuació de la pretemporada, traient aquesta estona que dèiem de la primera part, concedint ben poc al darrere, i al davant generant força però amb una manca de punteria. A la llarga, les bones sensacions s'han de traduir en resultats, perquè no es viu només de bon joc, però sembla que jugant així estarem més a prop de la victòria que no pas de la derrota. Era el primer tastet i, de moment, aquest Sabadell genera esperança.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Desena temporada de l'Hotel Suís en marxa aquí a Ràdio Sabadell amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Joan Garcia va salvar els mobles pel Barça i a Vallecas, empat a 1 contra un Rayo superior, i amb polèmica pel penal a Lamine Yamal que el VAR no va poder revisar perquè no funcionava durant la primera part. I ara aturada per seleccions, per això no hi ha futbol de primera avui dilluns, sí de segona, Huesca Eibar a 2 de 8, i a 2 de 10 el Depor d'Hidalgo i de Stoichkov visita Butarque per enfrontar-se al Leganés. Avui últim dia del mercat de fitxatges, per exemple, primera, Yangel Herrera traspassat del Girona a la Real, l'argentínico González ja és a Madrid per arribar cedit a l'Atlético. Anthony torna al Betis, el xilè Alexis Sánchez sona pel Sevilla, i atenció, a Alemanya, Ten Hag acomiadat del Leverkusen després d'haver dirigit només 3 partits oficials. I per últim, a la Vuelta, avui dia de descans, després en parlem, amb David de la Cruz al pilot, ahir va guanyar Valdezcaray Vingegaard, que li va retallar 2 minutets al líder, el noruec Traen. I aquí a l'hotel...
comenta la recepció.
Farem el post, com a bon dilluns, del debut en Lliga del Sabadell contra l'Eldense, també l'estrena a la Lliga F d'Aixa Càmara, de la sabadellenca del Barça, o el multitudinari partit del Tibidabo dissabte passat a Torre-romeu.
L'actualitat de la primera ref.
Últim dia de mercat també, amb moviments de tot tipus. N'esperem també aquí a Sabadell, per cert. Flacus al Murcia, Manu Molina a l'Eldense, Jorge Padilla al Teruel, però encara no ha acabat aquesta primera jornada. Queden 3 partits i els 3 del grup del Sabadell. A 2 de 8, Villarreal ve al Corcón i el proper rival, el San Luqueño, que visita l'Atlético Madrileño de Javi Morcillo. I a 2 de 10, l'últim partit, bon partit, Marbella-Real Murcia.
La notícia curiosa.
En portem 2 per començar, i les 2 de futbol internacional. La primera a Suïssa, quarta divisió, el Juventus, res a veure amb el de Turí, jugava contra el Baden. Alguns escuts van caure de la samarreta del Juventus, mostrant que realment no era la seva samarreta, sinó que era una del Barça, tal qual, a la qual li havien enganxat després, li havien planxat per sobre el patrocinador, i aquest escut que va acabar saltant era una d'aquelles grises amb la creu blaugrana al pit. I d'altra banda, segona divisió portuguesa, al Portimonense li van expulsar els seus 2 porters en només 2 minuts. Doncs bé, al central Jarleimson li va tocar jugar de porter tota la segona meitat i va ser l'heroi, amb victòria 2-1 del seu equip i un total de 8 aturades.
De quin partit no estarem pendents?
A 2 de 5 del Llapidrita de la Superliga Kosovar.
I a les xarxes socials.
Després també en parlarem de futbol femení. Comencem per Fàtima Garbi a Instagram. 373 dies després de la lesió que em va frenar a començar en un nou país, lluny de casa, la passió, diu l'atacant sabadellenca, segueix intacta i les ganes de gaudir més fortes que mai. Garbi, lesionada, recordem, de gravetat l'any passat a la M de Lleida, ha fitxat pel Berkane del Marroc. I a més, corre com la pólvora a xarxes i entre els grups de WhatsApp arlequinats, un vídeo de l'arxiu de TV3 publicat avui sobre la pretemporada del Sabadell de l'any 87.
què han fet en aquesta pretemporada els tres equips catalans de la primera divisió i començarem doncs, precisament pel Sabadell. Pel Sabadell, que com dèiem ha tornat a la primera divisió després de molts anys d'absència.
El Centre d'Esport Sabadell ha fet una pretemporada força austera. L'equip s'ha concentrat a Caldes de Montbui, a 12 quilòmetres de Sabadell, en un lloc que reuneix...
Són dos minutets i mig de vídeo, val molt la pena, repassant els amistosos. Recordem, a l'arxiu de TV3 a X el podeu trobar.
L'enquesta.
I com a bon dilluns, preguntem també qui va ser el millor del partit de l'estrena contra l'Eldense. De moment guanya per golejada Urri. Com cada any, tuita amb l'etiqueta MVP946 a X. I atenció, novetat! Aquesta temporada acabarem els sumaris fent-li una pregunta a la intel·ligència artificial, a Grok, a ChatGPT, etc. Avui, per estrenar-nos, en quina posició pronostiques que acabarà el Sabadell de temporada?
Faré una estimació basada en la trajectòria, plantilla, context de la categoria i comparativa amb altres equips. L'impuls positiu després de l'ascens acostuma a traduir-se en un bon inici. El nivell de primera federació és elevat i en contrast amb aspirants més pressionats com el Múrcia, el Sabadell pot beneficiar-se d'una pressió més continguda i un entorn menys tens. Amb aquestes variables, una projecció realista seria que acabi entre la cinquena i la desena posició. Consolidar-se entre els vuit primers sembla viable i amb marge per anar creixent de cara a una futura campanya.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. Avui és el dia aquell que, si fos l'escola, estrenaríem l'estoig, la bata i coneixeríem algun company nou de classe, que segur que tindrem també al llarg d'aquestes primeres setmanes de l'Hotel Suís. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Fes-te el selfie, tranquil, fes-te'l.
No, tranquil.
És d'inici de temporada, és el que toca. La IA, la intel·ligència artificial, diu que entre el 5 i el 10 veu el Sabadell a primera federació.
No s'ha arriscat gaire, també t'ho dic, eh?
Home, no. Jo el situo un pèl més avall, eh?
Sí, eh?
Si a mi em fas dir, jo diria del 8 al 12, més o menys.
Ho ha dit Adrián Arroyo.
No, sí, no descarto res, però que al final la teva realitat no és lluitar pel cinquè ara mateix.
Bueno,
si t'animes en un bon any, pots arribar-hi.
El 5-10 és un marge molt ampli.
Sí, és ampli. Sí, home, no s'ha enganxat els dits, tampoc. Al final acabes d'arribar de segona federació, ets un acabat d'ascendir, amb una plantilla que manté el bloc de l'any passat, no ets el pressupost més alt, ni el segon, ni el tercer, ni el quart, ni el cinquè. Per tant, jo veig que és un pronòstic optimista. Vaja, jo te'l signo, no sé tu.
Sí, jo també. Signar-ho, signo, i si pot ser cinquè, home, doncs, evidentment, millor que més, però sí, el signem.
Va, comencem amb el primer post de la temporada. Empat, on no van haver-hi gols, i gairebé és sorpresa, és notícia, perquè van passar força coses, no? Va ser el típic 0-0 d'inici de temporada ensopit, de dos equips amb molt de tanteig i respecte, i que després no avança el partit, sinó que va tenir una primera meitat potser massa moguda, en el sentit que l'Eldense va viure durant una estona còmoda i després el Sabadell va aconseguir capgirar aquesta tendència, però en el còmput general agafes la segona part i el Sabadell va fer una gran segona meitat, gran inici sobretot de represa. A mi el regust, i li feia aquesta pregunta al Ferran Costa només acabar la jornada, bé, el partit, vaja, i em deia, no podem començar a valorar en funció del resultat. I té raó, però a mi em va saber a molt poc.
Sí, ens vam quedar potser amb la sensació que el Sabadell havia estat més a prop de treure alguna cosa més de profit que no pas de quedar-se amb aquest empat inicial, que va acabar sent l'empat final. En positiu, que l'equip va demostrar que està més que preparat per la categoria, és a dir, si algú tenia el dubte de com seria l'aterratge després d'un any pel fang de la segona federació, crec que es van donar mostres més que suficients que hi ha sensació i hi ha plantilla suficient com per realment competir-ho i que vam estar, com dic, crec que el Sabadell va estar més a prop de guanyar que no pas de perdre o fins i tot d'acabar empatant el partit com malauradament va acabar donant-se. En negatiu, que ens va demostrar l'Eldense en qüestió de 15-20 minutets, entre el minut 5 i el minut 25 aproximadament, que sense fer res de l'altre món, a la que et descontroles o et desordenes una miqueta, et poden fer mal. I en aquesta categoria, que et facin mal, significa que si venim d'una segona federació on els errors es paguen, però bé, al marge de maniobra, quan ets d'un dels equips forts, doncs sempre et dona la possibilitat de refer-te, al tanto que a la primera federació les àrees són molt, molt, molt determinants, ho són a totes les categories, però en aquesta també, equivocar-te al davant, doncs home, penalitza, però sobretot equivocar-te, si ho fas al darrere, pot penalitzar molt més. I el Sabadell, en aquest sentit, va saber, no sé si sobreviure és el verb, però va saber, bé, mantenir-se a flot quan les coses no van pintar tan bé, o com quan dius, l'Eldense ens va ensenyar les urpes una miqueta. És cert que després, com dic, la part positiva és que l'equip també va saber reaccionar, es va refer, va acabar bé la primera meitat, i a la segona meitat, les coses com són, va ser netament superior a l'Eldense, que per contra va fer aquesta passeta enrere assumint, un, que venia tocat encara, que venia a mig fer i sense tots els efectius que segurament tindrà d'aquí a unes setmanetes, i que va arribar un moment, gairebé des del principi de només sortir de vestidors després del descans, Adri, que donava per bo l'empat a l'espera de que pogués haver rescat alguna cosa. Per tant, si algú va marxar més content dissabte, segurament van ser els alacantins que no pas el Sabadell.
Noms propis, va, del dia. Demà en tindrem algun en antena. Recordem que aquest vespre torna al Tribuna Preferent amb horari diferent per ser un dia molt diferent. Tancament de mercat de fitxatges i avui de 7 a 9, el Vituri, tota la tropa del Tribuna pendents dels moviments que encara ha de fer el Sabadell. Això és el típic que si ara, en comptes d'estar a l'antena, Sergi, estiguéssim al canal de Twitch, tothom estaria ja preguntant. Heu parlat del mercat? He arribat tard?
Sí.
O sigui, en parlarem, no? M'imagino.
Sí, en parlarem del mercat.
Queda apuntat perquè, a més, et porto fins i tot notícies de fora.
Onda?
Però que, com diu Miguel Ángel Rodríguez, tot té a veure amb Sabadell sempre.
Val, perfecte.
Pronoms propis. El de Kaiser serà aquest vespre, per exemple, aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna. Però, ostres, és que el partit que va fer Albert Urriols, també li preguntava al propi Ferran Costa, perquè li feia la reflexió que normalment ens quedem amb el porter quan salva un gol, amb el davanter que fa el gol de la victòria, etc. I no és perquè hagi estat un 0-0, sinó que és que Urri va fer una exhibició de donar-li continuïtat al joc, de treure la pilota des del darrere, de saltar línies amb passada filtrada o conduint, i tot això el dia que s'estrenava Primera Federació. És veritat que no és un nano de 17 anys, però al final tens un bagatge que fa 4 o 5 anys estava a Primera Catalana, i sense aquest punt d'experiència, per mi va ser el millor, ja no del Sabadell, sinó de tots els que es van vestir de curt l'altre dia.
Sí, el millor del partit de llarg, tant dels que anaven de negre com els que anaven d'arlequinats, i estic d'acord amb tu. Si haguéssim de posar-li això que estem demanant fins avui a les dues de l'MVP, el primer MVP de la temporada, crec que gairebé coincidirem, no per unanimitat, però sí en un tant per cent molt elevat, que Albert Urriols va ser de llarg el millor. Dit això, segur que no t'enfades si faig un petit spoiler per dir que demà sentirem, de fet, a Albert Urriols en aquestes sensacions que li han deixat la primera jornada i aquesta estrena, encara que soni així, però aquesta estrena per ell també a la Primera Federació. Un dels noms, no diré que va sorprendre, però que sí que va ser molt agradable comprovar que és un jugador, ja ho va demostrar la temporada passada, malgrat la greu lesió que va patir i que el va tenir 4 mesos llargs apartat dels terrenys de joc, un jugador que ha de ser important aquest any també a les ordres de Ferran Costa.
Doncs tant de bo que sí, que ho sigui, que les lesions respectin totes les zones del camp, però en concret aquesta també. He esmentat de Ferran Costa dues vegades ja. Comencem a escoltar-lo o què?
Comencem a escoltar-lo. Comencem a sentir el que va dir el tècnic de Castelldefels, el tècnic català del Sabadell, en el que per ell també, no a la categoria, però sí a la banqueta del Sabadell, va ser la seva estrena en primer partit oficial. Per cert, sempre serà recordat, a més de per l'estrena, per les sensacions i tot això, perquè va ser expulsat. Després en parlarem amb una mica més de detall de tot plegat. Però, com dius, anem a sentir-lo satisfet, diríem, en línies generals, fugint, allò ho deies també ara fa un moment, fugint d'aquelles valoracions que solem fer moltes vegades els aficionats de si s'ha guanyat és que m'ha estat bé, si s'ha perdut és que m'ha estat malament. Té clar que un gol a l'última jugada, per exemple, Adri, no hagués canviat la valoració, no hauria d'haver canviat la valoració del que havia estat el partit, amb els seus encerts i també amb les coses a millorar encara, però amb una sensació, com diem, més que positiva, insisteixo, més enllà del resultat del marcador final, sensació més que positiva del tècnic Arlequina, perquè està estrenant la Primera Federació.
Hi ha una cosa que intento no fer, que és avaluar si hem guanyat, perquè crec que és molt perillós i porta a ser volàtil, perquè si avui a l'última jugada encaixem i perdem 0-1, el partit és el mateix, hi ha situacions a millorar, però crec que a nivell d'essència, a nivell del que ha transmès l'equip, o sigui, ho parlem sempre amb els jugadors, que aquí s'ha de sentir el que és aquest escut, s'ha de sentir per poder transmetre i fer sentir.
Ho deia en principi, Sergi, jo tinc la sensació que aquest partit, com a mínim a mi, em va servir per dir no has guanyat, no te'n vas amb 3 punts al Sarró, però jugant així estaràs sempre més a prop de guanyar que de perdre. Que pots tenir un accident, òbviament, però la sensació és que vas fer més mèrits que el rival.
Sí, sí, sí. I a més, en aquesta mateixa línia, si m'ho permets, com dir, després entrarem en més detall d'aspectes a millorar, dels aspectes on va estar millor el joc del Sabadell, fins i tot, com li va costar sobreposar-se i patir, i saber patir, de fet, com dèiem abans, entre aquests 20 minutets que van del minut 5, perquè la sortida de l'equip no va ser dolenta. A partir del minut 5-6 és cert que l'Eldense es va posicionar millor al terreny de joc i li va treure fins i tot la idea, la pilota i la idea al Sabadell.
I el ritme de joc, també.
I ens va costar això, uns 20 minutets aproximadament que tornar a veure la versió del centre d'esports, com a mínim la versió que segur que buscava Ferran Costa a l'hora de no veure l'equip tan desorientat en aquesta fase. Va haver-hi precipitacions, va haver-hi un punt de desordre, l'equip no es va acabar de trobar còmode, com diem, sense pilota, però és cert que es va saber reaccionar i al final, com estem dient, per joc i fins i tot per ocasions, molt millor ja en el tram final d'abans del descans i sobretot a la segona meitat. Per tant, valoració del partit, doncs això, valorant també aquest mal moment, però com a punt positiu, la reacció que va tenir el seu equip un cop va saber tornar a assentar-se dins del terreny de joc.
Hem tingut tantes ganes de fer-ho bé que hem anat accelerats, ens hem desajustat, estàvem lluny per ser tot agressius que volíem ser sense pilota. Després això també ens feia jugar precipitats quan la teníem i bueno, crec que hem tingut 15 minuts que ens ha costat una miqueta assentar-nos al terreny de joc. Crec que ells han tingut dues situacions, un remat de cap que ha sigut molt perillós, però bueno, l'equip no s'ha descomposat i des de l'ordre i aquest punt de col·lectivitat crec que hem començat a carburar.
Em compres una idea, Sergi? El partit de l'Eldense continuació de la pretemporada? I si vols tu desenvolupo una mica,
sí, sí, amb matisos, sí, evidentment, sí. Perquè allò que es diu tan tòpic, que és real, que cada partit té la seva història i els seus detallets, però sí.
Has concedit poc al darrere, has generat molt i segurament no ho has aprofitat prou.
Correcte, i t'ha costat, no? T'ha costat després definir-ho, t'ha costat després acabar-ho de rematar. Comencem per la part defensiva, que molt sovint els aficionats, fins i tot els periodistes, no li donem tant valor, o no tant valor com li donen els entrenadors a l'hora de posar-ho en el punt inicial, perquè és que en aquest sentit, és veritat, el Sabadell va deixar la porteria a 0, per primera vegada en partit oficial, però venim d'una pretemporada on ha encaixat poc i fins i tot, més que encaixar o no encaixar, com dius, ha concedit poc als rivals i diríem que dissabte no va ser una excepció. És a dir, costa trobar alguna ocasió molt clara de l'Eldense, en va tenir un parell on va posar en seriosos o com a mínim en algun problema la porteria de Diego Foli.
En el tram aquell que comentava, però, de la primera
meitat. Però després l'equip, com diem, un cop va començar a millorar, va millorar en totes les facetes, en totes les línies. No es va aconseguir massa i, com diem, per Ferran Costa, ja ho ha comentat, ja ho ha anat repetint al llarg de l'estiu, Adri, ha de ser una de les senyes d'identitat d'aquest Sabadell, un equip ben treballat, un equip seriós, un equip que en defensa sàpiga doncs, mantenir-se fins i tot, insistim, en els moments no tan plàcids que es pugui trobar al llarg dels partits, que segur que n'hi haurà, I per ell diu que, pel tècnic Carles Laquinat, diu que això ha de servir per equilibrar, doncs, aquestes diferències que pot haver-hi amb equips que són més potents, econòmicament més forts i amb plantilles molt més competitives, anem a dir-ho així, o de més nivell. Aquí és on el Sabadell, fent-se fort en defensa, ha de saber equilibrar el desavantatge, el teòric desavantatge que pot tenir respecte a alguns dels rivals que es trobaran en aquest grup 2 de la Primera Federació.
Els equips que encaixen poc són equips que estan a prop de guanyar. Si tu en una categoria com aquesta agafes una dinàmica que has de ficar 3 gols per guanyar partits, és complicat. És complicat i al final, per mi, això el que demostra és que la gent està predisposada a l'esforç, que està predisposada a treballar de manera conjunta, a ajudar-se. Penso que aquest sentiment d'equip ens dona un valor afegit contra altres que tenen individualitats en trajectòries brutals. I és des del que ens volem fer forts nosaltres.
Això per un costat, i en una lliga exigent com aquesta, ja la coneixem afortunadament, una categoria, podríem dir sense grans diferències, però on sempre, i aquest any no, segur que no serà una excepció, 4 o 5 equips estan a un esglaó per sobre de la resta, el que diem, les àrees han de ser claus, han de ser importants. De fet, ja estàvem ja apuntant ara fa un moment, si li haguéssim de buscar allò un punt on el Sabadell té marge de millora és precisament a la definició al davant, en els metres finals, de cara a la porteria rival, perquè com estaves comentant, Adri, es van generar ocasions, algunes de molt clares, algunes de molt bones, es podria haver marcat, és cert, va faltar aquest punt, com diem, de punteria final en aquests metres finals.
És que repassades ocasions, ja la primera meitat, Escudero té aquella que treu el porter i passa per sobre la rematada aquella de la falta lateral, Miguelete que li queda molt centrada, després a la segona Urri en té dos, una d'Escudero que li queda com molt mossegat i molt centrat, són ocasions molt clara, realment,
sí,
per
sí,
una jornada 1.
Que en un partit, diríem allò normal, si és que n'hi ha de normals de partits, segurament el Sabadell amb una n'hagués aprofitat i hagués tingut prou, eh? Però dissabte es va resistir aquest primer gol de la temporada 25-26. De tota manera, allò, no concedint al darrere i estar a prop de la porteria rival, diu Ferran Costa que sempre s'està més a prop de guanyar i d'allò que es busca.
Penso que hem generat 6-7 ocasions, algunes molt clares. Ostres, jo estic convençut que això ens apropa a guanyar partits. Entenem que és complicat, que és difícil, però l'encaixar poc et fa ser estable. I quan tu ets estable, dins d'una competició regular, doncs acostumes a aconseguir bones coses. Si ens tornem bojos, llavors problema, perquè partits sense ordre, partits amb molts espais, ja vam aprendre la lliçó la setmana passada amb el que ens va ficar a l'Ibiza.
I si nosaltres estem avui d'estrena de temporada aquí a l'Hotel Suís, és veritat que n'hem fet uns quants de motels durant l'estiu, no sé si és la nostra pretemporada també per agafar ritme o què, el Sabadell era el dia 1 de moltes cares noves, d'anar allò a l'estadi, que déu-n'hi-do, després en parlarem també de l'estadi, amb l'àlbum de cromos, repassant els nous noms i cognoms, perquè el Sabadell, tot i no ser un any de molta revolució, però sí que, òbviament, ha hagut d'apuntalar l'equip de Segona Federació, i ha hagut de millorar una miqueta prestacions, i tens moltes cares noves, i per tant, no només era encetar la Lliga, sinó estrenar-se com a arlequinat per un munt de jugadors que s'han incorporat aquest estiu.
Sí, era un retrobament pels que han estat més allunyats durant l'estiu, doncs, de tornar a l'estadi, i de tornar a la graderia. Pel que fa als jugadors, doncs, com comentes, en aquest sentit, el factor de tornar a casa, i alguns d'ells, com diem, per estrenar-se, no? Doncs, jugadors que per primera vegada han vestit la samarreta arlequinada i que jugaven per primera vegada a la nova Creu Alta. Has parlat d'algun nom propi, bàsicament el d'Urri, al principi del programa, un altre nom propi que crec que va ser dels jugadors també destacats i que hem d'anar descobrint a mesura que passin les setmanes, el de Gennard Fornés, aquest futbolista català que ja havia sonat, de fet, algun estiu, d'estiu passat, sense anar més lluny.
Sí, va estar a punt de fitxar pel Sabadell.
Correcte, per arribar al centre d'esports, finalment es va decantar pel Marbella, ja ha estat tota la temporada, ara sí, sense abandonar aquest grup del sud, doncs jugarà amb el centre d'esports Sabadell, i amb ell ens hem quedat, perquè dins del bon debut, dins de les bones sensacions, des d'una perspectiva molt més general, ha parlat a Gerard Fornés d'aquestes ganes d'agradar, les quals també feia referència a Ferran Costa, aquestes ganes de demostrar, i que això, diu, potser els hi va passar factura, sobretot perquè l'equip va sortir amb un punt de sobreestimulació, és literal el que diu el futbolista Arlakinat, que els hi va suposar això, una mitjoreta fins que van arribar a sentar-se i entendre que això ja anava de veritat, que ja havia començat la temporada.
A nivell personal també, primera vegada un partit de Lliga a la nova Creu Alta, doncs estimula el jugador, potser ens ha sobreestimulat i hem sortit no amb la pausa que necessitàvem i no com havíem de sortir, sinó que en moments ens ha faltat més verticalitat i anar per ell, sinó que ens ha pogut també una mica l'ambient i que era el primer partit també per molts a la primera federació, però ens hem sabut adaptar ràpid i després hem tingut ocasions per aportar-nos al partit, la veritat.
I una sensació aquesta de la sobreexcitació del debut, la sobreexcitació de voler agradar, de voler complir ja des del primer dia, que dèiem era compartida des de la banqueta. Una il·lusió també per l'estrena, com dèiem, també debutava en partit oficial a la banqueta local Ferran Costa, i en el seu cas, a banda dels aspectes més de personals, el que va agradar al tècnic de Castelldefels és aquesta comunió que ja des del primer dia, ara en parlem si vols, Adri, aquests 4.000 superats, aquesta xifra de més de 4.000 aficionats que van venir a l'estadi a l'estrena, que per ser un final de mes d'agost em va semblar una xifra més que destacada. Ja sé que hem de ser ambiciosos, ja sé que el club ha superat la xifra dels 5.000 abonats, però 4.000 per ser un 30 d'agost no està gens malament. Parlava al final del partit també Ferran Costa d'aquesta comunió que ell va notar entre la graderia, la gespa i la graderia.
Per mi també era igual que parlo dels jugadors, el primer partit oficial aquí, teníem moltes ganes, quan hem sortit i ha sonat l'himne, un ambient espectacular, l'equip i la grada un altre cop, jo he sentit aquesta comunió, hi ha hagut un moment que l'equip anava i tota la nova Creu Alta empenyent, com han viscut fins l'última acció del partit. Jo crec que aquesta unió és un dels nostres grans quers.
Doncs aquesta unió al Centre d'Esports Sabadell i, sobretot, a una més que té reservat de Ferran Costa. Després parlarem de polèmiques, eh? No t'escaparàs de parlar d'arbitratge, de VAR, de tot el que tu vulguis, però, sobretot, una més de Ferran Costa a l'hora de resumir una miqueta les sensacions del partit amb aquest què vol ser, què volem ser o què volem que sigui el Centre d'Esports Sabadell per acabar de tancar tota la valoració d'aquest partit d'estrena davant l'Eldense, d'aquest 0-0 inicial.
Nosaltres no volem ser un equip fred, un equip apàtic, volem transmetre i que la gent vegi que anem amb tot. Llavors, hi ha moltes més coses que apropen el partit a punts positius, hi ha altres que evidentment hem de millorar, i em quedo amb això. Penso que fent partits com el d'avui serem un equip contra els que els rivals no voldran jugar, i amb suficients arguments com per ser competitius i anar fent canvi dins la competició com volem.
Doncs un equip reconeixible, el de Ferran Costa, després d'aquest primer tastet, la jornada 1 de 38 que tindrà aquesta temporada la primera federació. No ho tenim a punt avui, però Javi Cabello, el tècnic de l'Eldense, també va fer una reflexió similar a la que feia ara el tècnic de Castelldefels en quant a quants equips podran o no sucar de la nova Creu Alta aquesta temporada. Avui és dilluns, estem d'estrena, de mes, és 1 de setembre, de temporada aquí, i també, no sé si dir-li secció, però com a mínim els dilluns en el postpartit tindrem a diferents veus reconegudes de l'entorn del Sabadell, periodistes que segueixen l'actualitat del Centre d'Esports, etc., que ens deixaran la seva particular visió de l'últim partit o, com a mínim, allò que més li ha cridat l'atenció de l'últim enfrontament de l'equip de Ferran Costa. Per estrenar-nos avui, pràcticament no cal ni repassar el seu currículum, el Pere Figueres, després de dècades i dècades seguint el Centre d'Esports, avui ens deixava aquesta lectura de l'empat a 0 entre el Sabadell i l'Eldense.
De l'estrena del Sabadell a la temporada 25-26, em quedo amb l'excel·lent ambient que es va viure a la nova Creu Alta. Després de superar els 5.000 socis, que és una xifra ja molt respectable i que feia molt temps que no s'aconseguia en un inici de temporada, Els 4.000, més de 4.000 que van assistir al camp també és una dada a tenir en compte, molt rellevant, tenint en compte també que és un 30, era un 30 d'agost i encara amb molta gent ultimant els dies de vacances. Al camp es va notar aquest ambient, es va notar que la grada donava suport a l'equip fins i tot en els moments difícils. Altres vegades hem criticat que això no passava a l'estadi Creueltenc i encara recordem el funeral, entre cometes, del dia del Algeciras. Aquesta vegada no. Es va teixir aquesta connexió, pensem, en el tram final de la passada temporada, amb molta gent jove que va donar suport ja a l'equip i ara s'ha repetit davant l'Eldense. És un bon símptoma per començar la temporada, almenys en aquest sentit. Això ha de donar força a l'equip i esperem que aquesta connexió i aquesta il·lusió que es va palpar el dissabte passat a la nova Creu Alta continuï en els següents partits. És molt important perquè l'equip, que va donar molt bones sensacions, mantingui aquest bon nivell.
Doncs el Pere, que serà un dels 4 o 5 arlequinats que els dilluns ens deixaran això, una columna d'opinió, un minutet rescatant algun factor que els hagi cridat l'atenció de l'últim partit del Centre d'Esports Sabadell. Ho vam comentar, crec, durant el Sabadell en joc, i ho deies també ara, Sergi. És molt estrany veure tanta gent, i algú dirà, home, 4.000 tampoc és una entrada espectacular, però sent encara més d'agost, el rival és l'Eldense, que venia de dues categories per sobre ara fa un any, però que al final no és el típic Depor, el típic Betis altres anys, de dir, ostres, és que ens portàvem dos categories de distància, però quina il·lusió rebre, amb tots els respectes, per l'equip alacantí, sinó que ja te l'havies trobat a segona B, a primera federació, de manera recent, o sigui que al final, no sé, posava l'exemple jo abans d'ahir, del partit de l'estrena de Toni Celigrat, que va ser contra l'Elche, que aquell Elche sí que havia tastat la primera divisió feia poc, i en canvi, no sé, érem 2.000 o així al Temple, també a finals d'agost, i en canvi aquí, i com deia ara el Pere, hi ha molta gent jove que s'hi està sumant. No sé si és un factor global del món del futbol que cada vegada arrossega més, ho dic per Sant Andreus, per Europes, per molts exemples propers que tenim aquí a la vora, però, en tot cas, portar més de 5.000 abonaments retirats ja abans d'entrar al mes de setembre, 4.000 i escaig el primer dia, i l'ambient, el caliu que hi havia, és un tema a destacar.
Sí.
En aquest sentit, està clar que el Sabadell està vivint, potser d'una manera allò que es diu amb comptagotes, de poc a poc, d'anar fent un passet i un altre passet, però està vivint aquest ressorgir, sobretot de gent jove, com deia el Pere i com estàs comentant tu ara, i crec que s'ha d'aprofitar. És evident que tot això, al final, agradi o no agradi, moltes vegades això acaba sent futbol, va lligat a que els resultats també acompanyin, perquè si l'equip acaba situant-se en una zona d'aquelles que diem tontes de la classificació, doncs segurament viurem un estancament. Si l'equip, per contra, il·lusiona i es veu doncs, traient el cap de tant en tant per una part noble, part alta, doncs segurament això també té un impuls perquè la gent s'ho acabi de creure. No hauria de ser així només, però és evident que al final funciona molt per si les coses van bé, si suma més gent, si les coses no van tan bé, doncs acabes patint amb els de sempre. Però ho hem dit, que un 30 d'agost superem la xifra dels 4.000 aficionats en un partit que, estic d'acord amb tu, tampoc té un cartell tan espectacular, ni tampoc arrossega una afició visitant, tot i que va venir una trentena de seguidors del Deportivo Eldense hasta les graderies de la Nova Creu Alta, perquè se m'entengui, no és el Real Murcia, per exemple, d'aquesta temporada, o no és l'Hércules, tot i que l'Hércules té una afició que després li costa desplaçar-se fora de Catalunya, o a Catalunya, perdó, fora de la Comunitat Valenciana o fora de la província d'Alacant, però no tenen aquest potencial d'aficionats. La veritat és que és una xifra a tenir molt i molt en compte, i que tant de bo d'aquí a 15 dies contra el Cartagena es pugui repetir, si no millorar, donat que ja haurà tornat molta gent també de les vacances, si és que encara quedava gent que per allò de que no hi ha col·les, etc., encara no s'havien posat en ple rendiment.
Grosso modo, teniu l'article a radiosabadell.fm, però més de 5.000 socis implica uns 1.500 més que l'any passat a aquestes alçades, i concretament, per l'anècdota queda, però 23 més que l'any passat en el total. Fins al mes de maig va haver-hi algun valent que ja no servia de gaire, però es va treure l'abonament, ni que sigui per un cop de mà a les portes del play-off,
i o per veure el playoff, també pot ser, però a 23 socis es va quedar el Sabadell del 5.000 l'any passat, i enguany encara no havíem estrenat la temporada, ho vam fer dissabte i ja s'havia superat la barrera. Estem d'estrenes aquí a l'Hotel Suís, estàvem d'estrenes dissabte, no només de la categoria, i tornàvem un any després. Algú deia, som l'Espanyol de categories per sota, que cada vegada que baixa a segona divisió, pam, a la primera torna. El Sabadell ho ha fet també enguany quan cau a quarta, de seguida recupera el terreny perdut. Enguany el que estàvem d'estrena sobretot era del, evidentment també, de dues fitxes més en convocatòria, d'un quart àrbitre, etc, però d'aquest bar low cost que s'està implementant no només a la primera federació masculina, sinó també a la Lliga F femenina, que ja dèiem en la prèvia aquí al Twitch de Ràdio Sabadell, i no és per marcar-nos la medalleta, que podia donar més marge del que semblava en un primer moment, i va ser testimonial, malauradament, perquè va ser gairebé l'última acció, però vam veure ja un tastet d'això, el dissabte.
Sí, i després sentirem a Ferran Costa precisament referir-se a aquesta acció que, en aquest cas, va acabar amb l'expulsió de Macho, del jugador de l'Eldense, en una jugada protestada, teòricament, per una suposada agressió que havia de ser vermella, quan de totes, crec que tothom era conscient que no seria vermella, però en aquest rearbitratge el que sí que va comprovar-se és que hi havia segona targeta groga pel jugador de l'Eldense. Va servir de poc, és cert, era l'última acció, el Sabadell tampoc no la va poder aprofitar, i per tant va quedar aquí tot plegat. Però abans d'això, i no té a veure amb el VAR en ell mateix, en tot cas direm que el VAR aquí no va servir per evitar-ho, ho dèiem al principi, el partit també de l'estrena de Ferran Costa a la banqueta del Sabadell serà recordat perquè va acabar en vermella directa, va ser expulsat en el dia del seu debut a la banqueta local el tècnic català, i en aquest sentit, ho hem d'explicar, ja ho heu sentit segur, tot bé, tot parteix d'un enfadament que ja venia arrossegant-se des de gairebé l'inici del partit, perquè el tècnic Arlequinat no va acabar massa content amb l'actuació arbitral del debut. Una ampolla que rebota, aquesta vegada no cau directa, però rebota a la banqueta del Sabadell.
Si no, no tira en direcció cap al camp.
Correcte.
Però
acaba dins de la gespa, l'àrbitre assistent adverteix l'àrbitre principal i Ferran Costa acaba expulsat. Bé, explicada l'acció, de manera fortuita, Ferran Costa també en parlava al final del partit.
El que ha passat és que hi ha hagut diverses situacions, doncs, que jo no entenia molt bé el que estaven en el partit. Al minut 20 portaven dues targetes grogues, ens han anat carregant de targetes quan en accions que després veiem situacions semblants, i o no xiulaven o quedaven sense penalització.
Crec que era Monte Rubio Torres, el nom de l'àrbitre. Aquest ha fet història amb el Sabadell.
Sí, home, sí.
En més de 120 anys, crec que les dues úniques expulsions de la història arlequinada per una ampolla que entra al terreny de joc, les dues són d'aquest home en els dos únics partits que ha xiulat el Sabadell.
Sí, sí.
No de Raúl Baena al Johan,
no
si
deixa,
algú va perdut.
No deixa de ser curiós que aquella ampolla, recordem, que no va llançar Raúl Baena, però que l'àrbitre assistent va interpretar que sí, que per tant l'àrbitre principal doncs va acabar expulsant el jugador malagueny del Sabadell. En el cas d'aquest cap de setmana, doncs home, sí que va ser ell, el que passa que no la va llançar contra el camp, sinó va rebotar a la banqueta, com diem, i de manera fortuita. On s'hi va entrar el VAR, i va ser a petició del Sabadell.
Dos partits, en teoria, no?
Sí, teòricament el club espera dos partits, tot i que és veritat que per la redacció de l'acte, home, no s'explica que és fortuit el fet, sinó que ho explica com si hagués llançat l'ampolla directament al camp. Veurem, teòricament han de ser només dos partits. Com diem, on s'hi va actuar el VAR, en aquest cas, a petició del Sabadell, va ser en aquesta última jugada del partit, no va tenir més història, però va acabar amb l'expulsió del jugador de Macho, del jugador de l'Eldense. Ho tornem a dir, el Sabadell va reclamar, tot i saber que no prosperaria gens, una expulsió per agressió de Macho. Evidentment, l'àrbitre, quan ho va revisar, va comprovar que no era motiu d'expulsió, però sí que va comprovar que era motiu de targeta groga. Succeeix que era la segona, per tant va acabar expulsat. Insistim, el Sabadell no va treure més profit, però qui sí va posar-ho en valor, no tant per l'expulsió en si, sinó per la rapidesa amb la que va actuar tothom, recordem la figura d'Israel Simón del Pino, aquest àrbitre o exàrbitre que el Sabadell ha contractat precisament per aquestes tasques, juntament amb el Gerard Puentes, des de la zona de dalt de la tribuna per analitzar les jugades, va felicitar Ferran Costa la rapidesa i com tothom estava connectat, fins i tot tractant-se ja del minut 94.
L'hem vist clara des de dalt, inclús anant amb el colze doncs, ens ha sobtat i sí, la veritat que content que el cos tècnic, perquè al final jo surto aquí a parlar però som molts, crec que tothom en la seva tasca està fent una molt bona feina, content d'haver arribat preparats en aquest aspecte també a la jornada 1 i de tenir gent que es preocupa tant de que les coses d'encertar dins de possible.
Doncs pel que fa al Sabadell, primera jornada superada i el Barça segur que ens donarà grans tardes, irònica i no irònicament parlant, però en tot cas, mira, aquí el Sabadell sí que va estar molt més viu que l'Eldense, que fins i tot Cabello reconeixia després que fins que no va rebre l'explicació del quartet col·legial no entenien per què aquesta segona groga, no entenien per què s'havia revisat l'acció si no era vermella i groga perquè acabava expulsat. En fi, setmana atípica, en primer lloc perquè el Sanluqueño, proper rival, juga avui mateix contra l'Atlético Madrileño.
Sí, sí, o sigui, no ha acabat la jornada.
Sí,
no
queden tres partits, de fet.
Avui s'ha de jugar a 7:45 aquest Atlético Madrileño, Atlético Sanluqueño.
M'ho hauran d'explicar per què tres partits dilluns i els tres del mateix grup.
Correcte. Però, a la mateixa hora, per cert, es juga el Villarreal ve al Corcón i dues horetes més tard encara que soni estranya la primera federació, tancarà la primera jornada aquest Marbella-Real Murcia. Això per completar una primera jornada, jo m'atreviria a dir, sense gaire sorpreses. Més enllà de, bé, algun resultat d'aquests empats a zero, tipus el nostre o el del Cartagena, que van quedar així una mica, per la resta, doncs, diguem-ne que no ha passat res que no estigués dins d'un guió teòricament previst.
I amb marcadors molt curts, o sigui, molt 0-0, com deies, i molt pocs gols a favor. Imagina't ser al Murcia i estar jugant mentre són les últimes hores del mercat.
Interessant.
Sí,
si més no, interessant.
Em sona que el Sabadell un any li va passar, a segona, diria, però vaja, que estem en el tram final. Què hem d'esperar avui del dia?
Doncs mira, hem d'esperar d'entrada que avui hi haurà un tribuna preferent especial per explicar-ho tot plegat. Això perquè ningú no es despisti.
De 7 a 9, eh?
De 7 a 9. L'horari d'aquesta temporada continuarà sent de 8 a 9, els dilluns, però avui, de manera excepcional, no per ser el primer només, sinó perquè hi ha aquest tancament de mercat, serà de 2 hores, promet emocions fortes, diu Pau Vituri i Roger Benet, veurem si és veritat.
Bé Kaiser.
I algú més, eh? No, i no ho dic per mi. Bé algú més també interessant avui a la tertúlia, però això serà ja que ho expliquin ells. Però avui, mercat, el Sevilla de moure 3-4 peces.
3-4?
3 segures, 4 probables.
Perdó, inclous la més que probable sortida de Jani?
No, inclou la sortida de Jani. Sí.
Si no, no em sortien els números. No. Si parles d'operacions en general.
Operacions. El Sabell encara s'ha de veure involucrat, anem a dir-ho així, encara ha de protagonitzar 3 moviments segurs, 4 no descartat, aquest quart. Però bé, en tot cas, que arribarà Jordi Costa, que el club el vol anunciar avui mateix. Bé, avui mateix vull dir, en qüestió d'unes hores s'ha d'anunciar l'arribada de Jordi Costa, aquest jugador castellonenc que arriba del Villarreal C, tot i que estava en plantilla del Villarreal B, ja ho vam explicar, una lesió el va mantenir pràcticament tota la temporada passada apartat dels terrenys de joc, quan es va recuperar va acabar jugant, anem a dir-ho així...
Jordi Ortega,
que he dit Jordi Costa.
És Jordi Costa. M'has fet buscar i tot, dic...
Jordi Ortega, sí.
És que estava al·lucinant. He hagut de buscar mirar també per via interna.
Ortega,
els
Jordi
que
Ortega.
Els que van streaming.
Jordi Costa és el company.
No, és que l'he... Dic, Jordi Costa,
de Catalunya Ràdio.
Que és un de nou. No.
Jordi Ortega, jugador del Villarreal C, ja et dic, estava en plantilla del Villarreal B, greu lesió la temporada passada, és sub-23. Tot el que li queda al Sabadell és sub-23, perquè ens fem a la idea, per no fer-nos allò embolics. Ha de sortir segur Jani, el club ho vol anunciar, recordem, no va entrar en convocatòria ja el passat cap de setmana, avui s'ha d'anunciar la rescissió de contracte amb Jani Cassaro, i hi ha una altra operació pràcticament feta, si no està feta, amb un jugador, ens diuen, mexicà, sub-23, tot i que amb passat recent al futbol espanyol. Veurem aquesta operació, és un jugador teòricament d'atac, perfil d'atac, veurem quan s'acabi confirmant. Jugador jove, jugador jove amb un perfil per estar en primera plantilla i veurem amb quin rol dins d'aquesta primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell. Però insistim, hi ha l'operació d'aquest jugador mexicà, hi ha l'operació del Jordi Ortega
i hi ha l'operació de sortida, en aquest cas no d'entrada, de Gianni Cassaro. Tot això, Adri, sense perdre de vista que les últimes hores sempre són un pèl mogudes, ja no tant en el capítol de sortides del Sabadell, que no hi ha previsió de que ningú més marxi a part del ja sabut Gianni Cassaro, però sí que al Sabadell li quedaria aquesta fitxa sub-23 per omplir, i home, alguna operació que es pugui donar d'última hora, alguna sessió d'última hora, algun jugador que algun equip gran, anem a dir-ho així, de categoria superior, doncs vulgui moure a l'últim segon, i que el Sabadell pugui estar atent a poder-ho tancar, però bé. En parlarem de tot plegat, insistim, de 7 a 9 avui amb Kaiser, amb companys, amb amics i amb Pau Vituri i Roger Benet al peu del canó en el primer tribuna de la temporada.
Doncs estarem atents perquè pinta la cosa. Tu creus que en aquell punt de la pel·lícula a les 7 del vespre, 8 del vespre, quants moviments hauran caigut ja?
Doncs jo crec que els dos d'entrada segur, aquests dos que hem comentat d'Ortega i de...
A l'espera de l'hipotètic
i de
tercer.
I del mexicà. Gianni, jo crec que també s'haurà anunciat ja aquelles hores i tocarà estar atents al telèfon per si sona durant el directe, si és que no ha sonat ja abans i hem sortit de dubtes abans de que això es pugui produir. Per cert, setmana tan atípica, ho dèiem, com que avui l'equip descansa, divendres descansa també. Aquí hi ha un canvi de peces per allò de dosificar minuts.
Recordem que el partit és diumenge.
Correcte.
A Sanlúcar.
I que la roda de premsa de Ferran Costa serà dijous, si no hi ha canvis. I com deies, el partit de diumenge a 6:45, en plena festa major, en plena programació especial d'aquesta casa durant la festa major, com sempre, de divendres a dilluns. Diumenge, el bolet del futbol per aquí al mig, per explicar aquest Atlético Sanluqueño Sabadell des del Palmar, des de Sanlúcar de Barrameda.
Bona plaça. En vols una més per acabar?
Un bonus
track? Fa referència al mercat, però va molt més amunt. Altes esferes. S'especula des de Ràdio Marca amb un moviment, ara diràs què diu aquest, Guido tornant des del West Ham al Real Betis, el que podria provocar accelerar la sortida de Sergi Altimira, de l'ex Arlequinat, camí de la Premier. Recordem, una classe molt ràpida, que si això succeeix, d'Altimira ja hem cobrat la part de la primera fitxa professional com a club formador seu, no serien drets de formació com a tal perquè té més de 23 anys, però sí que entraria dins del mecanisme de solidaritat en traspassos internacionals. I en el cas d'Altimira estem parlant de 4 temporades entre juvenils i sub-23 al primer equip, el que vol dir... De fet, mira, crec, ara m'estic tirant el triple, no ho tinc clar, però crec que passa el mateix que, per exemple, amb els casos d'Àlex Sala, Pau Víctor, etapa primer equip, etc. Però a la inversa, que quan el Sabadell el cedeix al Granollers, es reserva aquest any, i tot i no jugar-lo al Sabadell, sí que el cobraria. Dit això, són 4 temporades i, per tant, estaríem parlant d'un 2% de l'hipotètic traspàs. Per tant... No vull fer-li les maletes al bo del Sergi, que triï la millor opció per ell.
Però que si ha de marxar, que marxi lluny, no?
Sí. I sobretot per molts calés, que si ho ha de fer, que sigui allò, per una morterada. Sergi, gràcies!
Apa, fins ara!
Publicitat i tornem.
GEMSA Gabinet Empresarial, el teu assessor fiscal, laboral i comptable, et desitja bona festa major.
L'equip estava com un pèl baix, no? Un pèl apàtic, un pèl, no sé, un pèl fluix d'energia, i aquests jugadors li han donat aquest plus.
Amb l'empat, amb la victòria i fins i tot amb una derrota en segons quins escenaris podries classificar-te, i tot i així el missatge que sempre s'ha enviat des de vestidor és que s'anava a guanyar, que s'anaven a aconseguir els 3 punts.
No sé què passarà, no les tinc totes, però estem aquí i ara s'ha de jugar, aviam on arribem.
La mateixa tertúlia, el mateix dia, el mateix horari, però ara a Primera Federació.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell. Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. Servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos. Truca'ns abans d'abandonar-los i passarem a recollir-los. Servei totalment gratuït. Truca de dilluns a divendres al telèfon 900-22-22-34. Esmatza, a prop teu, a prop de la teva ciutat. Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tram final del programa, 11 minuts clavats i seran les dues. Seguim parlant de futbol. Aixa Càmara ha debutat a la primera divisió femenina, a la Lliga F. Què tal, Pau Vitori, com estàs?
Hola, Adri.
Preparat pel tribuna?
Sí.
Tot a punt, eh?
Tot a punt, tot a
punt. Bon estrena la que heu preparat per avui. La jugadora de Campuchaner ho va fer en una golejada 8-0 del Barça contra la Lama de Múrcia. Ja veníem dient que és una jugadora en projecció i ho està demostrant. Jove, però ja traient el cap, el primer equip.
S'hi va cremant etapes molt ràpid. Aixa Càmara, només 18 anys, fa els 19 al desembre, si no m'erro, encara en fitxa de filial, i va debutar a la primera femenina, aquesta Lliga F Moeve, entrant en el minut 55, substituint Ona Batlle per jugar a la banda dreta de la defensa. Ella, Aixa Càmara, pot jugar com a central, però també com a lateral dreta, i va ser aquesta la demarcació que va ocupar. Ho va fer amb el 26 a l'esquena, va fer, a més, una assistència, la del 6-0 momentani a Aigua Pallor, però aquell gol el van anul·lar per fora de joc de la jugadora de Campuchaner. Per tant, no va quedar en res aquesta primera assistència d'Aixa Càmara, que ja havia disputat setmanes enrere la final de la Copa Catalunya contra el Badalona Women i també la gira amb el primer equip a Mèxic. Fa unes setmanes, quan a Campuchaner li van retre homenatge per haver revalidat el títol de campiona d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola, la mateixa Aixa ja explicava a Ràdio Sabadell el seu objectiu de debutar amb el primer equip.
Per aquesta nova temporada espero treure el cap, com tu ben dius, pel primer equip i consolidar-me per fi al femení B.
I aprofitant aquest debut, avui el que fem és un recopilatori de les jugadores sabadellenques que tenim a les màximes categories. Per exemple, a la Lliga F també hi és una excompanya d'Aixa, com és la Meri Muñoz.
Sí, 6 anys al Barça B i la portera formada a la sabadellenca i el mercantil ha arribat aquest estiu a l'Espanyol per ser la competència de la francesa Romy Salvador, aquí per ser ahir li van caure 5 de l'Atlético de Madrid. Arriba Muñoz amb aquest objectiu a la Dani Jarque.
Yo llego sobre todo primero a aprender la nueva categoría, a adaptarme, si puedo debutar, pues a ganar minutos, ¿no? Sobre todo, para empezar a estrenarme ya y a coger ritmo, ver todas las diferencias y eso, en general, adaptarme.
I a la segona màxima categoria no ha estat de sort Carol Férez en el seu canvi del Betis a l'Oviedo.
No, la de Canoria que havia baixat un graó per ser referència al conjunt asturià, acabat de pujar a primera federació, recordem, la segona femenina, grup únic, res a veure amb la primera federació masculina, però l'atacant s'ha fracturat el peroné i per tant s'espera que estigui de baixa fins a finals d'any, als seus 34 anys, recordem, Férez ha signat per dues temporades amb l'equip Carballón procedent del Real Betis.
I serà rival de Carol Férez en aquesta primera federació, un altre de Canúriac, d'una altra generació, això sí, més jove, com és la Montse Quesada.
Que va estar per cert a la final del playoff al Bisòquer La Condomina.
Però vestida de la baix del Sabadell,
correcte.
O sigui, arlequinada de Socarrel.
Ara és portera del Villarreal, ha renovat amb l'equip Groguet, l'ex del Dux Logroño. La temporada passada, de fet, ja va disputar allà 18 partits sota pals.
Esta será mi segunda temporada en el Villarreal, un club en el que me he sentido muy a gusto desde el primer día y quiero dar lo mejor de mí y seguir mejorando en todos los aspectos para estar siempre preparada para ayudar al equipo. Y en cuanto al equipo, queremos competir al máximo nivel, ser un grupo fuerte y sólido y luchar cada semana por los 3 puntos. El objetivo al final es dar guerra, mantenernos arriba en la tabla y seguir creciendo como grupo. También creo que tenemos un vestuario con mucha ilusión, mucho compromiso y estamos todas ya deseando que empiece a rodar el balón.
I per acabar, Vitori, com dèiem al sumari, Fàtima Garbi, que militava a la EM Lleidatà en aquesta categoria, ha marxat a l'estranger, concretament al país d'origen de la seva família.
Ha signat pel Berkane, de la màxima categoria marroquina. 24 anys, Fàtima Garbi, que intentarà recuperar el ritme després d'un any sencer en blanc. Havia fitxat per la EM, com deies, però no ha arribat a debutar. Recordem que Garbi fa 2 anys va estar convocada pel Mundial de Nova Zelanda, precisament amb la selecció del Marroc.
A les 7, a Twitch?
A les 7, allà hi serem, amb Kaiser.
Fins ara.
Adeu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Més futbol i més Twitch, també, perquè el Tibidabo Torromeu va empatar 1-1 al seu quart amistós de preparació i no coneix encara la derrota en aquesta pretemporada. Un partit, el de dissabte, que no va ser un qualsevol, era contra el Ronin, l'equip fundat per l'streamer Ibai Llanos, que va fer, de fet, el partit en directe al seu canal.
Se va a ver... Mira tú los chavales, mira, mira, tú. Mira, mira, qué barbaridad. Mira. Claro, con el equipo. Ahí lo tenemos. Nosotros, pues, vacío total.
Foto histórica.
Foto que mola, ¿eh? Oye, muchas gracias al Tibidabo. Club, la verdad, de puta madre. Hay que decir, hay que mandar un abrazo al presidente también, a los chavales y a la gente de Sabadell, que se han portado de puta madre con nosotros y se lo agradecemos de corazón enormemente.
747.000 visualitzacions del partit a Twitch. El municipal de Torre-romeu a rebentar. Aquests nanos que destacava en el clip Ibai, nens de la base del Tibidabo, que es van fer la foto amb l'11 de l'amateur. I després a les stories d'Instagram, el conjunt sabadellenc que publicava literalment: crec que això calla moltes boques, tenim fama de ser problemàtics, però s'equivoquen. Som guerrers dins del camp i senyors de cap a peus fora. Emilín Jiménez, president del Tibidabo, què tal, com estàs?
Muy buenos días, buenas tardes ya.
Era un amistós, però segurament amb més ressò que el 95%, per no dir el 100% dels partits de Lliga que haurà jugat l'equip, eh? No sé com ho heu viscut allà a Torre-romeu.
Bueno, la verdad que súper bien, la gente se portó súper bien, una entrada estupenda, un ambiente genial. O sea, el campo yo no lo había visto así nunca, la verdad. La verdad que el campo, mira que cuando el Tibidabo ha jugado se llena, porque el Tibidabo tiene una afición estupenda. Pero la verdad que es increíble, increíble una fiesta. Buah, el campo estaba abarrotado, un ambiente perfecto.
Les gestions amb el Ronin com van anar? Primer per tancar el primer amistós de la història de l'equip d'Ibai i també després durant el partit, el que van necessitar, etcètera. Com va anar tot?
Pues mira, todo empieza porque Aitor Palacios, que es mi coordinador, conoce a su entrenador y empiezan a hablar y empiezan con la tontería. O sea, pues podía venir aquí primero. Empieza así, así, así. Oye, con que al final concretamos y mira, empiezan así, luego hablamos con ellos, vienen, concretan con nosotros su equipo de cámara, vienen a hablar con nosotros el jueves antes, le enseñamos las instalaciones, pues, dónde se pueden poner, tal, y ellos súper encantados, los chavales súper bien, y el sábado por la mañana a las 12 vienen y empiezan a montarlo todo, nosotros le damos todas las facilidades que podemos. I superbien, al final tot salió superbien.
750.000 visualitzacions al partit a Twitch, però és que després 1 milió de persones han vist el vídeo del gol del Ronin a Instagram, per exemple, entre altres. O sigui, són xifres increïbles, o sigui, és surrealista això.
La verdad que mejor promoción para nuestro club. Ha sido una promoción muy buena para nuestro club. Yo te digo que a nosotros nos ha ido muy bien, para que la gente entienda que el Tibidabo no es lo que hace 20 años era. Ha cambiado mucho, hace muchos años que se viene trabajando esto, desde que estaba Nemesio, luego lo cogió Fernando hizo un trabajazo con este tema, ahora nosotros seguimos con la dinámica, que ya no era lo que era, que la gente se piensa que venía a Tibidabo, venía a la guerra, y no, aquí ya se juega fútbol y no queremos, bueno, es uno de los campos que menos asistente policial tenemos, o sea, que la gente entienda que ya el Tibidabo no era lo que hace 50 años.
La última en l'aspecte futbolístic. El Ronin és de quarta catalana, dues categories per sota, però clar, perquè s'acaba de fundar, perquè té gent com l'exarlequinat Ricard Pujol, que fa pocs anys estaven jugant al futbol professional. Quina lectura feu de l'empat?
Para nosotros fue un partido súper bonito, tiene un equipazo. O sea, esa gente empieza en cuarta catalana porque están obligados a empezar en cuarta catalana, pero sabemos que en cuestión de dos años nos enfrentamos a ellos en segunda. O no, porque nosotros queremos subir. Pero sí que es cierto que tiene un equipazo. La verdad que nosotros vimos el equipo y para nosotros es un empate muy positivo porque la verdad que los chavales volaban. O sea, jugaban a fútbol muchísimo. O sea, que tiene un equipazo. La verdad que es un equipazo lo que tienen.
Doncs Emilín, que es va gaudir d'una jornada gairebé perfecta a Torre-romeu dissabte i nosaltres que ens n'alegrem. Una abraçada, anem parlant.
Venga, hasta luego.
Informacions en format més breu. Dani Fernández i Aleix Gómez s'han proclamat campions de la Supercopa Ibèrica d'handbol. El Barça es va imposar 35-34 a l'Sporting de Portugal en una agònica final en què els blaugranes van haver de recórrer la tanda de penals per guanyar-la. Gómez va fallar el seu llançament des dels 7 metres, però Fernández sí que va transformar-lo. D'aquesta manera, l'extrem format en el seu dia al Creu Alta Sabadell handbol ja ha guanyat els primers dos títols amb el seu nou equip després de consumar el fitxatge pels culers aquest estiu. A més d'aquesta Supercopa Ibèrica, el Barça també ha aconseguit recentment la Supercopa de Catalunya, tot i que Fernández no va poder disputar ni la semifinal contra el Bar Gràcia ni la final davant del Granollers per una lesió al soli. A la Vuelta avui tenim la primera jornada de descans. El sabadellenc David de la Cruz ja fa dies que s'ha desentès de la general, és 79è a gairebé 47 minuts del noruec Torsten Traen.
però totes les energies del seu equip, el Q36.5, estan posades precisament en les opcions del britànic Tom Pidcock, que és quart a poc menys d'un minut de Jonas Vingegaard. Ahir, de fet, Pidcock va entrar segon a l'estació d'esquí de Valdezcaray a 24 segons del danès del Visma. Demà reprèn l'acció amb la desena etapa, que també tindrà final en pujada a l'Arra Belagua. I encara en ciclisme tenim els germans Rota a Portugal, corrent el Gran Premi Jornal de Notícies, una prova que consta de 9 etapes. De moment se n'han disputat dues, on el resultat més destacat ha estat el cinquè lloc de Raül el primer dia, el de l'estrena a Malla. Avui pràcticament 147 quilòmetres amb sortida i arribada a Gondomar.
Hotel Suís.
Així acaba el primer Hotel Suís de la temporada. També s'estrena el Notícies Migdia d'aquí a res, a uns segons. Abraçada des del control de so del Toni González. El podeu recuperar, com sempre, al podcast a radiosabadell.fm i a totes les plataformes. Demà més, a més, amb una mica de joc i escoltant Albert Urriols, a Urri, entre d'altres. Que vagi bé, bon dilluns!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.